Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Comencem una nova edició del magazín El Més Calent a l'Aigüera. Avui dia 14, dilluns, un dia doncs, molt convuls, un dia que s'han donat a conèixer les sentències dels polítics que estan a la presó, un dia de molta mobilitat i un dia molt i molt... A Ràdio L'Escala també. També posarem el nostre granet de sorra per tenir tota la gent informada, sobretot què es fa d'àmbit local. Però abans que passi tot això, com no sempre, li donem la benvinguda a la Cristina. Bon dia, Cristina Cantal, bon dia.
Bon dia. No sé si és la millor manera de començar, la veritat, però bé.
Sí, avui és un dia que deixa tothom un xic tocat per tot el que ha passat, per tota aquesta sentència que ja es veia venir, ja hi havia hagut algunes filtracions, inclús aquest matí escoltava una emissora que ja, amb una filtració, és que quasi clavava tot el que després, més tard, ja seria oficial. I bé, doncs, mobilitzacions arreu, vull dir que també manifestacions per una banda, per l'altra. Avui és aquell dia que, si has d'anar, ja ho recomanaven, si has d'anar a ciutat per fer algunes coses, o Barcelona, si és altres, és mal dia.
Però bé, si ha d'anar, no?
Si ha d'anar i si s'hi pot arribar, esclar. Vull dir, si és una cosa que tens metge o una cosa important, és allò que, bueno, agafa-t'ho amb calma. Suposo que també els professionals de tots aquests llocs que avui saben que han de rebre malalts o pacients o gent de fora, ja saben com estarà la situació. Però bé, nosaltres també hi estarem pendents perquè ja ha convocat manifestacions, ja ha convocat actes a la plaça de l'Ajuntament, allà hi tenim l'Abel, i que d'aquí una estona, com estigui, ja allà...
En posició,
exacte, aquesta és la paraula. Com estigui allà en posició, doncs connectarem amb ell perquè ens expliqui quin ambient que hi ha, què s'ha preparat, com està reaccionant la gent, que m'imagino que aquesta reacció serà extensa a tot Catalunya. Molt bé, doncs, dit tot això, nosaltres anem fent el programa tal com l'anem fent cada dia, però bé, com els he explicat, sempre doncs, amb l'actualitat informativa, sempre que puguem ja a l'instant. En principi, comencem avui el dia amb 21 graus i mig a l'estació meteorològica de la Clota i a l'estació meteorològica de la Closa de Llop amb una temperatura de 22 graus amb 1. Això és en quant a les nostres estacions de referència. Anem ja al que és la previsió del temps. I jo poso un xic de sintonia, almenys, perquè no quedi això tan fred. Cristina, aviam, pel dia d'avui...
Doncs,
què ens diu el titular i què ens espera?
El titular d'avui és dilluns molt ennuvolat i tempesta a última hora i per dimarts s'aclarirà i refrescarà. Ens centrem en aquest dilluns 14 d'octubre amb unes temperatures màximes d'entre 22 i 24 graus i unes mínimes d'entre 18 i 20. Pel que fa a l'estat del cel ennuvolat tot el dia amb núvols baixos molt abundants fins a migdia. A la tarda i vespre aniran progressant nuvolades més desenvolupades de sud a nord, que acabaran en tempesta i pluja al vespre i nit. Ambient molt xafogós i humit tot el dia. Pel que fa al vent, xaloc fluix tot el dia, de força 2-3, i a la nit girarà cap a migjorn. I pel que fa a l'estat del mar, marejol tot el dia amb tràgol de llevant de mig metre d'alçada. I bé, tenim aquí, per qui encara es vulgui banyar, un bandera verda amb 20 graus i mig.
Bé, com dèiem abans, la informació avui és la que mana, la informació de tot el que està passant, i per això doncs, tenim ja preparat a l'Abel. Tenim a la plaça de l'Ajuntament, plaça Església, plaça de l'Ajuntament, i anem a veure com està la situació. Abel, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Joan, bon dia a tothom.
Bé, sentim, ja estem escoltant, fressa de fons, com està l'ambient, ja ha vingut gent, quin ambient es respira en aquests moments a la plaça de l'Ajuntament?
Doncs tal com s'havia fet la crida en aquestes últimes hores, es deia a tothom que es concentrés a l'Ajuntament o les places dels ajuntaments just després de conèixer la notícia. L'escala no hem pas estat...
Sembla que hem perdut a l'Abel. Part,
i el so de fons és el que...
Abel, sembla que t'estem perdent amb mi. No sé si ens estàs escoltant.
Suposo que us arriba de cassoles i de crits.
Sí, 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 el que passa que t'anem perdent a tu.
Suposo que el senyal va i ve, sí. Va i torna intent...
No, si és...
Jo us escolto, sí.
Sí.
Jo us escolto.
No, te deia això, que t'anem perdent de tant en tant.
Va, doncs irem a un lloc més obert. Irem a un lloc on suposadament hi hagi una mica més de senyal. No sé si serà el cas.
A veure, de moment doncs estem escoltant
sí,
a l'ambient.
Sí, em sentiu bé ara.
Sí. Et sentiu bé, sí.
Em rebeu bé, m'escolteu. M'escolteu bé, sí o no?
Sí, 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 ara sí. De quantes persones podem dir que hi han més o menys una
concentrada? I a mi, m'escolteu. Doncs estem... No estem parlant de cap a un centenar de persones amb eines de fer soroll, digues-li cassoles, digues-li paelles, digues-li un tambor, digues-li un megàfon, tapes de cassola i crits, sobretot la veu és l'eina principal en moments com aquest. Sobretot l'entorn i el perfil de la gent que hi ha són els més mobilitzats cada cap de setmana amb la Coral Groga, si voleu, i també l'entorn de l'ANC, d'Òmnium Cultural, etc. Diferents pancartes, la de llibertats, presos polítics i exiliats, Free Political Prisoners and Exiles, Free Political Prisoners and Exiles. És a les dues pancartes que hi ha esteses al terra i la gent en semicercle mirant cap a l'Ajuntament i anar cridant les consignes habituals. Això, tot plegat com a resposta a la notícia d'aquest matí, ja tot anava apuntant cap aquí i avui han estat ben matiners a quarts de 10 quan s'ha conegut la sentència que diu això. 13 anys de presó per a Oriol Junqueras, 12 anys per a Romeva Bassa i Turull, 11 anys per a Forcadell, 10 anys per a Forn i Rull, 9 anys per als Jordis, a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i 10 mesos d'inhabilitació per a Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila. Les consignes eren mobilització immediata just quan se sabés la sentència. Això és el que està succeint en aquests instants. Segona consigna, a les 8 del vespre, altre cop mobilització davant de tots els ajuntaments, a banda de el gran tsunami que reivindica tothom qui pugui per anar-se a fer la gran concentració a Barcelona.
Hi ha algun regidor, algú de l'Ajuntament, entre els manifestants?
I ara, com que ja fa una estona que hi són, doncs hi ha un...
Abel, no sé si ens has...
Com a representant de l'Ajuntament hi ha dos regidors, tres regidors. Sí, 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 sí. Com a representants de l'Ajuntament hi ha els regidors d'Esquerra Republicana. També un 8-10 grapat de personal o treballadors de l'Ajuntament que han baixat i la resta són ciutadans, o sigui, o veïns de l'escala.
Es preveu només que l'acte estigui concentrat aquí a la plaça o seguirà com fer una manifestació per carrers de l'escala o només, en principi, serà concentració a la plaça i prou? No sé si ens escolta l'Abel.
En principi és concentració a la plaça i prou. A partir d'aquí veurem cap on... Jo us escolto, sí. Jo us escolto.
Bueno, la pregunta suposo ja l'has entès.
En el millor lloc.
En principi, doncs, és de moment... És concentració a la plaça, no hi ha cap mena d'acte més que s'hagi... que se sàpiga que es farà, que serà... O potser per fer manifestació pel carrer o en algun altre lloc, no? En principi
no hi ha cap més acte.
Hi ha previst llegir algun manifest, alguna
de
cosa,
declaració? Ho estem intentant copsar, però de moment és senzillament això. El crit de manifestació, ara fora les forces d'ocupació, i no més que això, de moment. La consigna era mobilització tan bon punt sàpiga la sentència, i això és el que estem fent en aquests instants, mobilització a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament. Intentarem saber-ne alguna cosa més d'un representant de l'ANC, en aquest cas tenim en Salvador Simón al costat. Salvador, de moment la mobilització aquesta, no sé, al llarg del dia d'avui, què més hi ha previst?
Sí, tenim previst una altra manifestació a les 8 del vespre.
Aquí en el mateix lloc.
I aquesta com s'ha d'acabar? Què hi ha previst en aquest moment?
Bé, en principi serà com la que fem cada divendres en una cantada, El que passa que després està per decidir si fem un recorregut pel poble fins a la banda del quartel o... Sí, però això encara està per decidir.
Això es decidirà d'aquí una estona o a veure com evolucioni.
Falta un company de la València que en aquest moment no sonen aquí i com que ho hem de decidir entre tots, doncs després decidirem ja el que fem aquest vespre. Però a les 8 convoco a tothom que pugui a 10 anys en aquí.
Salvador, moltes gràcies. Això és el que hi ha fins ara. I fins ara a l'Ajuntament. També ens deien fa uns instants que...
Te perdem, Abel. Te tornem a perdre.
...jornada de vaga a l'escola. Per tant, això és el que resseguirem d'aquí a uns...
Estem perdent.
No sé si ens torneu...
Sí, te tornem. No sé si t'has mogut.
Abans m'escoltàveu.
Sí.
Sí, no em sentiu bé.
Et sentim.
Ara sí.
Sí, bé o no bé?
Bé, ara bé. Ara bé com abans.
Va, doncs, això és el que ens deia Mon.
Ara ja no.
En nom de la ELC, aquestes les consignes que hi ha en aquests instants. Tornem... Si m'enfilo una mica en l'aire, sembla que m'escolteu bé, sí?
Sí.
Sí,
sí. Sí o no?
Sí, ara sí.
No.
La gent, com de temps té previst estar aquí? Hi ha un límit de temps o cadascú pot estar aquí tot el dia, si vol?
No sé si això ha estat una mobilització, diguem-ne que espontània. Hi havia hora d'inici, però no hi ha hora de final. Fins i tot, mira, us diré que bona part dels manifestants ara s'han assegut al terra i veurem, en Salvador, si l'heu escoltat,
sí.
Doncs deia això, no està clar si ens quedarem aquí, si sortirem a fer una mica de manifestació pels carrers, acabant, per exemple, al davant del quarter de la Guàrdia Civil. Tot això està per veure. De moment... avui, dilluns 14 d'octubre, s'ha fet pública la sentència, els municipis es fan manifestacions, entre ells l'Escala, amb aquesta concentració ara mateix davant de l'Ajuntament.
Parlaves de les escoles quan se t'han entretallat una mica, les escoles també estan reaccionant?
Aquest és un dels punts que hem de confirmar al llarg del matí. D'aquí, quan surti just de la manifestació, m'hi acostaré o hi trucaré o acabarem de concretar-ho. Però hi havia una font que deia l'escola Empúries acaba d'enviar un missatge a totes les famílies dient que comença una jornada de vaga. Per tant, aturarien la seva activitat i s'hauria, no sé quina, amb quina dinàmica es faria, d'anar a recollir la mainada o tornar-los cap a casa. De moment és una informació oficiosa, però que hem de constatar d'aquí en breu. Seria una altra de les conseqüències d'aquesta jornada.
Doncs ho anirem seguint, Abel. Moltes gràcies.
Vinga, doncs, Abel, quan hi hagi alguna novetat, ja ho saps. Entrem en directe.
Va, doncs, fins ara.
Vinga, bona feina, fins ara. Bé, doncs això era el que ens portava l'Abel des de la plaça. Recapitulem un xic la situació. Cristina, la gent s'ha començat a mobilitzar a partir que ja s'ha sabut la sentència, ha anat fins a la plaça de l'Ajuntament amb tota mena d'estris per fer fresa, amb pancartes i en principi doncs, també aquesta manifestació no sé el que durarà, si la gent aguantarà molta estona o hi haurà un moment que pararà, perquè a les 8 n'hi ha convocat una altra.
Sí, és una d'aquestes reaccions, com bé deia l'Abel, espontànies, que ja s'havia dit que un cop se sabés la sentència, doncs les mobilitzacions començarien immediatament. Les del Tsunami Democràtic ja han avisat que serà a partir de la 1, que començaran a dir quines accions portaran a terme, però bé, ja són varis els municipis, un d'ells, doncs aquí a l'Escala, com acabem de comprovar, doncs que ja s'estan mobilitzant, en aquest cas amb cassolades, amb, com bé dèiem, amb pancartes. M'ha fet gràcia veure que moltes en anglès, realment una manera doncs, que el món a nivell internacional doncs, també es doni compte del que està passant a Catalunya i de la gravetat d'aquest assumpte. I bé, no sabem quan durarà, com bé deies, però és d'aquestes coses que jo crec que això és simplement el tret de sortida, Joan. Vull dir que no m'estranyaria que aquesta cassolada doncs, evolucionés a una marxa, una manifestació, a una concentració, a un dinar popular, el que sigui, com tal de mantenir doncs, la protesta activa. Ho anirem seguint al llarg del matí per veure doncs, com evoluciona tota aquesta qüestió.
Bé, com dèiem això, a les 8 n'hi ha convocat una altra i aquí han de decidir a veure si els Òmnium Cultural i els partits que hi siguin al darrere, doncs si es fa concentració tan sols només a la plaça o també es va fer un recorregut, com deia en Salvador, amb acabament al quartel de la Guàrdia Civil, que ben bé el tenim aquí, ben, al costat no, a la mateixa el lloc on estem nosaltres, aquí a l'Avinguda Girona, i també, en principi, de moment sabem que una escola l'escola Empúries doncs, ha decidit fer vaga. Encara estem pendents, aviam què fan les altres escoles.
Sí, el que ha dit l'Abel, que era una informació oficiosa, no oficial, però bé, que si ja s'ha començat doncs, a dir, suposem que sí que ho tiraran endavant, anirem seguint doncs, com reaccionen totes les escoles, perquè hem de dir que, per exemple, a nivell universitari, totes les universitats de Girona ja han cessat activitat aquest matí, estan totes els universitaris al carrer, vull dir que realment és una jornada convulsa i que, com veiem, doncs, a l'escala doncs, també hi ha reaccions.
Avui serà doncs, una jornada de carrer. Avui es preveu que a la gran majoria de municipis catalans els facin alguna que altra activitat, sobretot aquestes cacerolades, que és una sola paraula, els podem escoltar arreu de Catalunya i també en manifestacions i com bé ha passat... Bueno, sabem oficiosament, però ja sabem que Girona i altres llocs també, doncs que les escoles avui tanquin portes i altres llocs també, doncs això és el que pugui passar. Molt bé, són les 12:22. Anem a posar-hi un apartat musical per després continuar. I avui ens ve bé doncs, posar aquesta cançó tan reivindicativa que va fer Lluís Llach. Avui és dia de la gallineta.
Ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita. La gallina dimana, visca la revolució. A canvi d'algun gra de blat, m'he tret la força de volar, però us ho juro, s'ha acabat d'imprar endavant tota una vida. I no pateixo pel destí, un cop lliurada del moí, no hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entengui amb les veïnes. La gallina ha dit que no, visca la revolució. I els gats que m'hi hauran de dormir, els triaré sants i valents, que n'estic farta d'impotents, que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de verge no en tinc res i que posats a fer no em ve d'un segon restrenyiment. La gallina
el més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs 11:25, abans havia dit 12 i algun altre minut, que el cap a vegades se'n va a l'hora que no toca, però continuem aquí i ahir faríem un salt, abandonem un moment aquest temps que li dediquem a la meteo i ens en anem en el resum de premsa, perquè avui ens interessa molt, Cristina, en aquest resum de premsa, ja no els titulars que porten, sinó ens anem a les edicions digitals per saber doncs, com ha reaccionat la premsa catalana amb l'afer de la sentència. Cristina, com ha reaccionat?
Doncs sí, anem a veure el que està dient, no la portada escrita, sinó les edicions digitals. Per exemple, només obrir Diari de Girona, el que veiem és que estan seguint en directe, minut a minut, i amb aquest titular, Girona s'omple de protestes, tallen diverses carreteres i la via del tren a Celrà. Aquest és el titular també més centrat en Girona. Podem veure que hi ha que també diversos ajuntaments gironins i la UDG suspenen l'activitat. Per tant, ja tenim la capital gironina completament mobilitzada amb gent al carrer amb carreteres tallades i bé, doncs, com era d'esperar, doncs, realment han trigat poc a reaccionar i a la gent a sortir al carrer i bé, suposo que tot just comença i això doncs, anirà a més i amb més gent.
Exacte.
Si anem a veure l'edició gironina del Punt Avui, podem veure doncs, que obre l'edició digital amb aquest titular. Condemna severa. Afegeix que la sentència del Tribunal Suprem els imposa presó i els inhabilita per sedició i malversació. Junqueras a 13 anys, Carme Forcadell 11 anys i mig i el Jordis a 9, Turull, Romeva i Bassa a 12 i Forn i Rull a 10 i mig. I també afegeix que Mundó, Borràs i Vila per desobediència civil multa de 60.000 euros i inhabilitació. Aquest doncs són els dos diaris més de proximitat a nivell gironí. Si ens n'anem a veure què diu el periòdico, doncs obre precisament amb una fotografia doncs, dels nou encausats, que obre amb aquest titular. Penes de fins a 13 anys dels líders del procés. Aquest és el titular del periòdico. I bé, doncs, ja podem veure doncs, també altres titulars que veiem a sota, com per exemple que els Jordis podran sortir de permís poc després de Reis i que Cuixart diu ho tornarem a fer. Són diverses de les portades doncs, que podem veure o dels articles que podem veure ara mateix. Si et sembla, anem cap a La Vanguardia.
Vinga.
Que m'ha sorprès. No sé què et diu a tu La Vanguardia Digital.
No, estava mirant, buscant uns altres comunicats.
Vale.
I què diu?
Vinga. Perquè diu, els jutges del cas 1 d'octubre firmaran la sentència dilluns a primera hora. Per tant, La Vanguardia no a nivell no digital no està reaccionant al respecte al minut a minut, diguéssim.
Has posat la fletxeta aquesta de dalt de tot de la...
Sí, estic a dins de...
Per actualitzar la pàgina.
De La Vanguardia en català. No sé si La Vanguardia... En castellà sí que hi haurà reaccionat, ho podem veure, si un cas, podem entrar doncs, un moment en, aquí. Mira, sí, en castellà sí, per a nivell espanyol arriba, per nivell català encara no han reaccionat. Entre 9 i 13 anys de cárcel per als líderes del procés por sedición y malversación. Aquest és el titular, doncs els podem veure doncs, també aquí amb els anys corresponents de presó que els hi ha tocat a cada un, amb una fotografia personal de cada un d'ells. Aquest és el cas de La Vanguardia i ens falta per veure l'Ara, doncs que en aquest cas han triat una imatge de la sala on estaven doncs, aquest matí i amb aquest titular la sentència del Suprem, penes de fins a 13 anys de presó per sedició contra els líders independentistes. Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, els més castigats, Borràs, Mundó i Vila per desobediència. Doncs aquest és una mica el repàs actual, perquè com bé dèiem no estem llegint les portades dels diaris que en un dia com avui han quedat completament obsoletes ja a primera hora del matí, sinó que estem llegint les digitals, les edicions digitals doncs, que van seguir minut a minut com evoluciona doncs, aquest procés de la sentència.
Això seria en altres èpoques ara perquè tenim aquesta opció digital, però a altres èpoques com passava alguna cosa sempre hi havia diaris que atrevien l'edició de tarda més actualitzada i si això hagués passat fa anys enrere, jo m'imagino que quasi tots aquests diaris haguessin tret una segona edició, que era el que solia fer, una edició de tarda, doncs, actualitzant la informació sobre el que hagués passat. Doncs sí, jo estava, mentre tu estaves preparant, estaves comentant les edicions digital, estava, perquè n'he escoltat alguns, els comunicats dels principals clubs esportius catalans, anem a parlar de futbol, com són Girona, Barça i Espanyol, que tots tres han fet comunicat oficial. El Girona diu, un cop reconeguda la forma oficial de la resolució dictada pel Tribunal Suprem en el procés contra els polítics i líders socials catalans, el Girona Futbol Club vol fer les següents consideracions. El club s'ha manifestat com un defensor de la llibertat d'expressió i en favor del dret a decidir i vol expressar el seu rebuig a la sentència. Considera que la judicialització del conflicte no resoldrà la situació que requereix una solució política. I n'hi ha molt més coses. Això és quan el Girona, després el comunicat del Barça, el Barça també més o menys va per la mateixa línia, el Barça com una de les entitats de referència de Catalunya i d'acord amb la seva trajectòria històrica, des de la defensa de la llibertat d'expressió en el seu dret a decidir, després de la sentència condemnatòria dictada pel Tribunal Suprem en relació al procés obert contra els líders civils i polítics catalans, doncs manifesta que de la mateixa manera que la presó preventiva no va ajudar a resoldre el conflicte, tampoc ho farà la presó dictada avui, perquè la presó no és la solució. La resolució del conflicte que viu Catalunya passa exclusivament per el diàleg polític, per diàleg polític. Per això, Mai més que mai el club demana a tots els responsables polítics que lideren aquest procés a un diàleg i negociació per resoldre aquest conflicte, i que també ha de permetre la llibertat dels líders cívics i polítics condemnats. I per la seva banda, l'Espanyol diu que el club és una entitat purament esportiva i tal com a tal no representa els sentiments ni les posicions personals e individuals de tots els socis, com no podia ser d'altra manera. Més enllà de la circumstància, reitera el seu respecte sobre les decisions judicials, així com lamenta el patiment que desgraciadament determinades situacions processals poden generar a les persones individuals i les seves famílies o sentiments col·lectius. Alenten a tots, estic traduint del castellà, tots els poders públics a buscar solucions polítiques i democràtiques per la crisi social per via de diàleg i dintre d'un marc legal i el més estricte respecte a la legalitat, però en cap moment aquí veiem que l'Espanyol condemni tal com han fet el Barça i el Girona. Bé, aquestes són les posicions dels clubs de futbol importants que juga a la Lliga Espanyola, i suposo que també iran sortint, doncs ara iran veient manifests de diferents així, entitats esportives, entitats socials, entitats polítiques, etc, etc. Molt bé, doncs estem avui en un dia, dels que ha trastocat els plans de tot, vull dir, un dia que ja es preveia que seria més o menys el que està passant, perquè tothom estava esperant ja la sentència, tot i que hi havia hagut algunes filtracions que ja més o menys ja anaven, ja se sabia el per què. I bé, doncs això és el tal com està la situació en aquest país, que jo suposo que en mica doncs s'anirà sabent fins quin abast té, i jo em penso que serà un debat d'aquells que faran història.
Doncs sí, faran història, i si us voleu mobilitzar, ja han començat a tallar carreteres, que ho sapigueu, el que ens queda més a prop és Verges, la rotonda de Verges està tallada, per tant, doncs, si heu de passar per allà, que sapigueu doncs, que realment doncs, per allà ja no podreu accedir, si heu de sortir en aquest cas doncs, de l'escala, com també s'estan doncs, tallant altres carreteres de tot Catalunya, en algunes s'estan fent marxes lentes de cotxes, bé, realment doncs, mobilització en tots els sentits en resposta a aquesta sentència.
És un dia així, complicat per anar per carretera. Bé, doncs bé, Cristina, en principi, si no hi ha més novetat a última hora, ja de seguida que l'Abel, que s'està moguent per l'escala, pels diferents llocs, estava a la plaça, ara m'imagino que irà a buscar informació sobre les escoles i altres llocs, que potser també doncs, facin alguna que altra activitat, i tan bon punt ens demani pas, doncs, de seguida el tindrem aquí en directe perquè ens expliqui com es viu l'escala aquesta situació. Nosaltres anem continuant, els havíem parlat d'aquest resum de premsa, que ho hem volgut fer-ho amb els titulars digitals, i ara doncs, és aquell moment que anem a l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys. Molt bé, doncs, Cristina, avui tenim gent que hem de felicitar. Segurament, aviam, pot ser que tinguis algun dels teus amics per aquí, que no t'hagis recordat. I avui és Sant Calix, primer, que era papa, Sant Avarís, Sant Just i Santa Fortunata.
Doncs moltes felicitats, si algun d'ells és el seu sant avui. I anem a veure doncs, també els aniversaris. Felicitar doncs, primer a tots els oients de Ràdio L'Escala que ens estan escoltant i que avui és el seu aniversari, però també felicitem aquests personatges públics sempre, eh? I comencem per Pere Ponce, que en fa 55.
Pere Ponce, doncs, que ens en recordem que era aquell... Bueno, a part que l'hem vist en diverses pel·lícules, alguna que altra sèrie, però el Cuéntame, doncs, era aquest capellà jove que s'enamora de la filla dels Alcántara, es treu de
Cuéntame.
Capellà. Que encara
dura, no?
Encara dura, penso que és la sèrie més llarga de totes les que s'han fet i s'han desfet.
Cuéntame i els Simpson són
sí,
les dues,
Simpson,
les
exacte,
dues sèries.
Sí, doncs en Pere Ponce, que, i en, ja dic, en altres sèries també l'hem vist, era el capellà que al final s'enamora, es treu de capellà, es casa amb la filla dels Alcántara, tenen un fill, després van... I jo per aquí ja me vaig perdre, perquè tampoc l'he seguit tot, eh?
Jo tampoc, també t'ho vaig a dir. Molt al principi sí, però ara ja...
Els nens han vist que anant creixent, però l'àvia, jo sempre la veig igual, aquella dona.
Bé, envelleix bé, diguem-ho així,
sí,
no?
Sí. Aquella senyora que no era actriu professional, sinó que ella era professora d'institut, i com va deixar ja, es va jubilar, doncs es va dedicar a actuar, perquè ja havia fet teatre amateur, i mira, tota una carrera. Molt bé.
Felicitem també a Ralph Lauren, que en fa 80.
Dissenyador,
d'aquests
dissenyadors de marca, que, déu-n'hi-do, 80 anys, no sé si encara està en actiu o no està en actiu, però és d'aquells dissenyadors d'aquells de marca, vull dir que d'aquells així contrastats.
I finalment l'Andrea Duro, que en fa 28.
L'Andrea Duro és una actriu que l'hem vist en totes aquestes sèries que fan entre Televisió Espanyola i el TN3, el Puente Viejo i algunes altres d'aquestes que va passar en el pas del temps. S'ha dedicat més a fer sèries que pas a pel·lícules. Molt bé, doncs això són l'apartat d'aniversaris. I anem, atenció, Cristina, que tu ja sé que te molesten molt les mosques.
No m'agraden gens.
És que no li agraden.
L'únic que m'agrada el fred és perquè desapareixen.
Exacte. Però les mosques també tenen les seves curiositats.
Anem a veure, descobrim-ho.
Sabies que...
Per què és tan difícil aixafar una mosca amb la mà? Les mosques domèstiques tenen en el seu cos unes cèl·lules sensibles a la pressió de l'aire que actua sobre elles. Per això és tan complicat aixafar una mosca amb la mà. I en canvi és tan fàcil fer-ho amb un matamosques, que en tenir forats deixa passar l'aire i produeix menor pressió en ell.
Te'n dones compte?
Doncs ja ho sabem.
Te'n dones compte? La mosca amb el matamosques. I ara n'hi ha d'aquests elèctrics... que és com una raqueta de tennis, que va zzz, i ja se queda allà enganxada. En canvi, veus una mosca que se para en un lloc i tu amb la mà, pam, i s'acaba escapant. Ah, s'entenes? En canvi, amb el matamosques, aquells els clàssics, plam!
Ja ho tenim.
Molt bé, doncs això era les curiositats avui sobre les mosques, i anem ara a l'apartat de notícies. Saber què passava ara fa un any i què em passava ara fa 5. Cristina, ara fa un any, quina era la notícia?
Doncs aquest era el titular. El Camp dels Pilans celebra la Festa del Pilar amb la tradicional ballada de sardanes, amb bona presència d'afeccionats sardanistes, i aquest 2018 el barri no celebrarà la castanyada.
Anem a saber per què.
Un centenar llarg de sardanistes han assistit a una nova edició de la ballada de sardanes que cada any s'organitza pel Pilar des del barri del Camp dels Pilans, les Corts. La cobla convidada ha estat la Foment del Montgrí, que ella mateixa ha escollit el repertori. L'activitat s'ha celebrat a la pista que hi ha a tocar de la Sala Polivalent. Tot i el ventet que bufava, els sardanistes han respost, com sol passar cada any. Sí que s'han mantingut un any més les sardanes, però no la castanyada. Poques persones s'hi acostaven i s'ha decidit no fer-la. S'està pensant en un canvi de format.
Bé, la castanyada que no es va fer i que aquest any tampoc s'ha fet, això per la falta d'interès de la gent, perquè també coincideix amb que es fan les castanyes, que per cert, aquest any molt bones, que els vaig anar a provar jo dissabte,
sí?
I aquest any molt i molt bones la castanyada que cada any organitza el CERT, la venda de castanyes al cap de setmana, tant dissabte com diumenge a partir de les 6 de la tarda. Bé, això passava ara fa un any, i ara fa 5... El CAP era el protagonista, perquè la Generalitat torna a posar a concurs la gestió del CAP de l'Escala, encara sense resoldre el recurs de l'empresa Eulen. Després que se li adjudiqués i després que se li retirés la concessió, es publiquen les bases d'una nova convocatòria. I així, amb aquest fragment, escoltarem com ho explicava l'informatiu.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava les noves bases del concurs públic per licitar la gestió del Centre d'Atenció Primària de l'Escala. És un procés que remunta al 2012, quan el Departament de Salut va treure a concurs públic la gestió del CAP de l'Escala. Guanyava l'empresa privada Eulen, sense experiència en atenció primària, en detriment de la Fundació Salut Empordà, gestora actual del centre i responsable de l'Hospital de Figueres. L'adjudicació va generar preocupació i malestar entre els professionals i els veïns per l'entrada en el sector sanitari d'una multinacional. Finalment, l'adjudicació es va ajornar i Eulen va presentar un recurs, encara sense resoldre. Quan el conseller Boi Ruiz va anunciar que es tornaria a fer el concurs, va advertir que es canviarien les bases per evitar casos com el d'Eulen.
Doncs bé, finalment la Fundació Salut Empordà es va tornar a fer càrrec de la gestió del CAP, que és el que actualment doncs, porta aquesta gestió del centre d'atenció primària de l'Escala. Això passava ara fa 5 anys i aquesta notícia, que se'n va parlar molt, ja no són els a nivell local, sinó també molt a nivell comarcal. Molt bé, avancem i anem ja al refrany, la frase o la dita del dia.
Que diu així, dos ocells en una espiga no fan lliga.
I això ens ho explica en Víctor Pàmies.
Fes a festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Dos ocells en una espiga no fan lliga. O dos galls en un galliner no canten bé, sigui per gelosia o per competència. També es diu que dos pardals en una figa no fan lliga, amb un sentit ja molt més declaradament sensual, on trobem eufemismes per referir-nos als òrgans sexuals d'una parella. No és fàcil compartir responsabilitats i, alhora, tampoc resulta fàcil a qui mana de saber delegar competències o desviar responsabilitats cap a altres persones que depenen d'ell. Per tant, sembla clar que els càrrecs els ha d'ostentar algú individualment, assumint la responsabilitat de la tasca encomanada. Dos ocells en una espiga no fan lliga.
Bé, després que ens comentés el refrany del dia, com cada dilluns, Víctor Pàmies, expert en refranys i en frases i dites populars, anem ja a saber, a conèixer quina és la cançó del dia, que segurament la Cristina l'haurà ballat en alguna discoteca.
Segurament.
D'aquelles que ella diu, ostres, quina és aquesta? La cançó era Part-Time Lover i és de Stevie Wonder.
Que era el número 1 d'un tal dia com avui, un 14 d'octubre, però del 1985.
Sí, senyora. Suposo que bueno, ja puc encara pol·lulaves per la galàxia, no?
Sí, sí, sí.
A veure si té... Què? Que ara no?
Ara ja sé.
Més o menys?
Sí.
És una de les més conegudes i versionades de l'Stevie Wonder. I atenció, perquè no la posarem tota, però aquesta cançó dura 8 minuts, eh?
Carai.
8 minuts! Això veiem des d'aquesta llarga introducció. Molt bé, doncs, mentre anem sentint els compassos de la cançó, ja... Un moment ja que acomiadem a la Cristina, però abans, Cristina, aquesta tarda no sé si el Far també estarà amb l'actualitat.
Estarà completament amb l'actualitat, amb aquestes reaccions de la sentència. Un programa doncs, que estem muntant minut a minut, perquè realment, doncs, depèn com vagi evolucionant, doncs, anirà cap a un lloc o cap a un altre. Cap on aniré jo és cap a Girona, segur, que és la capital de la nostra província, on ja hem de dir que ja podem veure imatges davant de la seu de la Generalitat a petar a gom a gom, vull dir, com aquell 3 d'octubre de 2017, crec que pot arribar a estar a aquestes dimensions d'aquí una estona, i res, jo vaig cap allà per seguir-ho de primera mà i que des del Far, doncs, aquesta tarda us puguem oferir l'actualitat en primícia, doncs, allà, a peu de carrer.
Doncs molt bé, Cristina, gràcies, estarem atents, sobretot, oients de Ràdio L'Escala, avui sintonitzant el Far perquè sabrem de primera mà el que està passant aquí al voltant nostre i sobretot també aquí a l'Escala. Cristina, moltes gràcies i t'escoltem aquesta tarda.
Fins demà. We
Bé, mentre anem escoltant aquesta cançó que era número 1 tal dia com avui de l'any 1985, aquest Part-Time Lover de Stevie Wonder, i recapitulant tot el que hem explicat, connectàvem, teníem a la Belfont a la plaça de les escoles, perdó, la plaça de l'Ajuntament, la plaça de les escoles, som quasi nosaltres, a la plaça de l'Ajuntament, i ens explicava com ja havia començat a mobilitzar la gent amb pancartes, caceroles, fent fressa. De moment encara hi ha gent allà mobilitzada. També sabíem, parlant amb Salvador Simón, que ens explicava que s'havia de parlar, però que sí que ja s'havia convocat una altra manifestació en el mateix lloc per les 8 del vespre, i allà s'havia de decidir si es feia un recorregut pel poble i s'acabava, segons explicava ell, davant del quartel de la Guàrdia Civil aquí a l'Avinguda Girona. També ens avançava la Bel, no de forma oficial, sinó de forma oficiosa, que a l'escola Empúries havia decidit suspendre les classes. Això encara s'ha d'acabar de confirmar. M'imagino que la Bel estava fent aquesta ronda també de les diferents escoles escalenques per veure què fan. Ja sabem que alguns llocs a Girona, a la universitat, tan bon punt n'ha sortit la sentència, els professors ja no han volgut fer més classe, els alumnes també s'han sumat a als diversos actes que s'estan fent a la capital Girona, capital de província, i també m'imagino que altres llocs avui, en aquests moments o alguns més endavant, hi haurà mobilitzacions, hi haurà manifestacions per el que ha passat avui. Tot un dia atípic, un dia dels que ja es preveia que passaria el que està passant. Esperem que tot sigui pacífic. Des d'aquí ho desitgem, i des d'aquí el que ens pugui estar escoltant, fem la crida que demostrem una vegada al món que nosaltres som pacífics, que ens manifestem en pro pacíficament, que no hi hagi cap mena d'incidents, i que no siguem nosaltres, perquè sempre hi ha aquella mena de gent infiltrada en manifestacions que el que fan és anar a provocar alguna cosa que altra. Esperem, doncs, que això no pugui passar, que tot vagi pels camins que hagin d'anar, que Catalunya manifesti la seva indignació vers aquesta sentència. Des d'aquí també irem informant, com ja us explicava la Cristina, el FAR també, des de Girona, d'altres llocs del punt de Catalunya, també s'iran donant informacions. I ara, al punt de la una, com vingui la Bel, també ens explicarà com està la situació. Bé, anem continuant la nostra programació. Ens toca aquest un per un, amb Montse Hidalgo, que fa una entrevista a Susana López Rubio, guionista de cinema i televisió i escriptora, que ens presenta la seva darrera novel·la, que es titula Flor de Sal. L'escoltem? Vinga.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Aventurera, emprenedora i valenta. Així és la jove protagonista d'aquesta història, que ens farà viatjar a Bolívia i veure amb una altra perspectiva la Primera Guerra Mundial. L'autora d'aquesta novel·la és una madrilenya de 41 anys, llicenciada en comunicació audiovisual i lligada al sector com a guionista televisiva de sèries com Policies, Hospital Central o de l'adaptació de Tiempo entre costures. A més de diverses feines vinculades al cinema, ha publicat dos llibres infantils i una novel·la anterior, El Encanto, d'èxit internacional. Avui ens presenta Flor de Sal. Susana López Rubio, benvinguda, bienvenida. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Su biografía está llena de éxitos entre la literatura y el mundo audiovisual, formato libro, formato serie, cine, creo que hasta un Goya.
Por un corto de animación, efectivamente, un corto para niños, y nos dieron el Goya, fue una maravilla.
Pero qué capacidad de trabajo.
No me aburro, la verdad que no. Tengo mucho, mucho tiempo y sobre todo muchas ganas de escribir. Todo lo que me dejen, yo voy a escribir.
Esta es su segunda novela. ¿La primera ha sido traducida ya a varios idiomas?
A más de 9, si no recuerdo mal, porque los tengo todos puestos en la estantería. Cada traducción que me llega me hace mucha ilusión. Y más de 9, efectivamente.
Estamos hablando con una autora que nos presenta su libro, pero que está muy vinculada al tema audiovisual. Ahora decía, quiero escribir lo que me dejen. ¿Se siente igual de cómoda escribiendo para televisión, escribiendo sus propias obras, sus propios libros o en esas incursiones en el cine?
Yo realmente empecé de guionista y, bueno, continúo trabajando de guionista. Y para mí la diferencia entre literatura y guión no es tanta. Hay diferencia de formato, pero los ingredientes son los mismos. Son personajes apasionantes, son conflictos, es todo el rato poner dificultades, a palos en las ruedas a los personajes. Entonces, es cierto que son dos medios muy diferentes, pero como se nutren de lo mismo, para mí se complementan muy bien.
Vamos a hablar de su flor de sal. ¿Por qué Bolivia?
Realmente el germen de la novela, lo que me inició, me detonó la historia en la cabeza, fue concretamente el Salar de Uyuni, que es un lugar que casi nadie conoce, y cuando la gente ve fotos y lo conoce, se queda alucinada porque no le parece que un sitio así pueda existir. Y a mí fue lo que me dio la idea, porque es un desierto de sal, pero durante la temporada de lluvia se acumula el agua y la gente dice que es el espejo más grande del mundo. Y el horizonte no se diferencia el horizonte con el suelo, es un lugar muy mágico. Entonces yo quería que mi protagonista se enfrentara al mayor espejo del mundo para poder reflejarse y poder completar su viaje de descubrimiento.
Antes nos lo ha dicho, palos a las ruedas, aquí en catalán decimos palos a las ruedas de manera muy habitual. Sí. Es una mujer muy joven. Además, le pasa de todo porque asiste a la separación de sus padres en una época, estamos en el siglo, principios del siglo XX, la muerte de su madre, y era una niña rica, una princesita que con el dinero no tuvo suficiente.
Totalmente, me gustaba mucho el contraste de una niña bien, madrileña, que no ha conocido otro lugar ni otro mundo, y de repente arrancarla completamente de las raíces y llevarla a Bolivia en una época y a un lugar concretamente que es todo lo contrario a su mundo, ¿no? Me interesaba mucho, mucho el contraste de, como bien has dicho, de una princesa en mitad del desierto.
Y aquí con estos contrastes también hay, no sé si este espejo del que me hablaba, ese contraste entre clases, entre géneros, y sobre todo poniendo encima de la mesa muchos prejuicios de razas, de superioridades, de no sé, aquí nos ha puesto muchas cosas.
Hay de todo. Yo además, en el mundo del guión, lo primero que aprendí, que me parece que se aplica perfectamente al mundo de la literatura, es que no puedes dejar que el espectador o el lector se aburra. Si se aburre, estás perdido, no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces yo he lanzado de cosas, y además cuanto más problemas, a mí como lectora más me gusta. Entonces yo he hecho lo mismo. Y efectivamente hay muchos prejuicios, además por parte de todos los personajes, porque luego ella conoce a Jiguar, que bueno, va a ser su gran historia de amor, y es un indio quechua boliviano, y al igual que ella tiene prejuicios contra él y su forma de vida, él le pasa lo mismo con ella, con lo cual pues van a chocar muy fuerte al principio.
Y también ese contraste entre Europa y América, en un momento en el que, claro, América parece que está despuntando y Europa está metida en un conflicto del que va a pagar un precio carísimo.
Total, también me interesaba mucho jugar la baza de va a empezar la Primera Guerra Mundial, y claro, Europa entero es un polvorín, y de qué manera afecta, parece, mis personajes están al otro lado del mundo, y de repente pues ver un poco cómo afecta todo aquello.
Bueno, pues llegados a este punto, nos gustaría que Susana López Rubio abra su libro, que escoja un pequeño fragmento y que por favor nos haga una lectura para compartirla.
Ay, fenomenal. A ver si yo tiro el anzuelo, a ver si pica la curiosidad. Pues voy a empezar por el principio. Sal. El viento hace que la sal se pegue a mi piel y enrede mi pelo, que se acumule en los recovecos de mi cuerpo, en los párpados, en las clavículas, en los agujeros de la nariz, entre mis senos y en los pliegues de mi vestido. El suelo cruje bajo mis pies mientras arrastro mis ridículos zapatos de piel, más apropiados para pisar un salón de baile que este terreno de barro salado. Cuando el fango se apelmaza en los tacones y en las suelas, los abandono y continúo descalza. La sal forma una costra sobre mi cara y provoca que mis mejillas se resquebrajen cada vez que grito para pedir auxilio. No tengo agua, no tengo comida, no tengo esperanza.
Así empieza su flor de sal. Pero su actividad, como nos ha quedado bastante claro, es frenética. Ahora, si no me equivoco, está haciendo una adaptación para una serie televisiva.
Sí, efectivamente. Hablábamos antes, yo hice la adaptación del Tiempo entre costuras. Tuve esa suerte, porque además yo era fan de la novela y cuando me dijeron que la iba a adaptar, no me lo podía creer. Y ahora vuelvo a tener la misma suerte de estar escribiendo junto a mi compañero Javier Holgado la adaptación de La Templanza, de otra novela de María Dueñas, que es otro regalo.
Yo no sé si en este mundo no nos sorprende pasar de un libro a una serie. De hecho, se hace ese camino de ida y vuelta en uh-huh. ambos sentidos. Hay gente que lee un libro y después se interesa por la serie, y uh-huh. gente que ve una serie y a partir de ahí va a buscar la fuente, va a buscar el libro. Yo no sé si se ve Susana López Rubio, sus historias, sus novelas, ya en forma de guión, en forma de serie.
A mí me encantaría. Además, yo, como puedo hacer las dos cosas, yo toco madera y me ofrezco para si hubiera la oportunidad, vamos, me sería un sueño, la verdad que sí.
Y ahora me dirá que seguramente está con la idea de algún otro libro, porque por el tipo de actividad, ¿sí?
Algo hay. Es que, como te comentaba, yo ya no puedo dejar de escribir. Yo me he enganchado. Y además tengo los mejores lectores del mundo, que es gente muy generosa, que me escribe cosas tan bonitas que yo ya no lo puedo dejar.
¿Pero cuántas horas dedica al día a escribir?
Todas las que puedo, la verdad, y me faltan horas. Y si no, dedico la noche, ningún problema.
¿De día, de noche, no importa? ¿El lugar?
Tampoco. Yo me llevo una libreta encima y en el metro, en...
¿A mano?
A mano y luego lo paso al ordenador. Soy una antigua para eso. Y no hay sitio malo para escribir en todas partes, vamos, yo no tengo problema.
Pues nos quedamos con esta hermosa flor de sal. Susana López Rubio, muchísimas gracias y muchos éxitos.
Ay, muchísimas gracias, de verdad, a vosotros. Un placer muy grande estar aquí.
Un per un.
El més calent a l'aigüera.
Aquesta entrevista que li feia Montse Hidalgo a Susana López Rubio, guionista de cinema i televisió i escriptora, que presentava la seva darrera novel·la, venia a parlar, més ben dit, del seu llibre, La flor de la sal. Hem arribat al punt de les 12, el 12 al moment de començar ja el que és la segona hora de El més calent a l'aigüera.